Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Federico Trillo ha dimitit com a ambaixador a Londres. La dimissió arriba la setmana següent que es conegués un informe del Consell d'Estat que dictaminava que el Ministeri de Defensa, que ell dirigia l'any 2003, era el responsable de l'accident de l'avió IH-42, on van morir el 26 de maig d'ara fa 14 anys, recordem-ho, 62 militars espanyols a Turquia quan tornaven de l'Afganistan. La identificació dels cadàvers i també la hipotètica mala seguretat de l'aparell han fet que s'hagi considerat responsable el Ministeri de Defensa, i això passa també després que l'actual ministra Maria Dolores de Cospedal s'hagi compromès a seguir investigant el cas. Canviem de tema. El jutge ha deixat en llibertat Oleguer Pujol Ferrusola amb mesures cautelars. El fill petit de Jordi Pujol ha declarat avui davant de l'Audiència Nacional quan la Fiscalia demanava presó preventiva per a ell. Ha estat una declaració en què ell ha defensat que està al corrent de pagaments a Hisenda. Se l'acusa d'un suposat delicte de blanqueig de capitals en una operació de venda d'oficines del Banc Santander. I encara més notícies, l'advocat del cas Nadia es planteja deixar la defensa del pare per centrar-se a representar només la mare. Alberto Martín ho ha dit el dia abans que el jutge hagi tornat a cridar la parella per les fotografies pornogràfiques que els han trobat de la menor. Per ara, la defensa nega l'existència de les imatges de la nena amb caràcter sexual. Martín diu que no ha tingut accés a les fotografies i els Mossos continuen buscant arxius per si hi ha més continguts sexuals. I la Torre Agbar, segons hem sabut avui, s'ha venut per 142 milions d'euros i es destinarà a oficines. Després del fracàs del pla per convertir-lo en un hotel, la immobiliària Merlin Properties ha comprat el conegut edifici de les Glòries. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa econòmic Plusvàlua. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
Thank you.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. Hem deixat enrere el Nadal, els grans dinars i els regals i hem encetat ja un nou any. Un nou any en el qual veurem desenvolupar-se Trump a la Casa Blanca, un any en el qual caldrà buscar solucions més efectives per acollir els milers de refugiats que estan patint fred i condicions infrahumanes a les fronteres d'Europa, un any on caldrà desencallar el procés i les relacions entre Espanya i Catalunya, un any en el qual veurem fer-se efectiu el Brexit, la separació d'Anglaterra d'Europa, un any en el qual hi haurà eleccions a Alemanya i França, un any on s'espera que l'economia millori de manera moderada i on Àsia, sens dubte, tindrà un paper rellevant. Serà un any que es preveu amb tensions socials, un nou any ple de reptes i en el qual ja no tindrem la visió lúcida de Zygmunt Bauman que ens ha deixat aquesta setmana. Sigui com sigui, aquest serà un bon any, segur, perquè el compartirem amb vosaltres.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
I per aquest nou any, per obrir-lo, avui ens acompanyaran a la tertúlia Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal, Carme Riera, doctora en Economia i professora de la Universitat de Barcelona, Miquel Vila, enginyer industrial i membre de la Junta Directiva del CES. Però abans de la tertúlia, abans de tot això de parlar sobre tot el que ens depara aquest nou 2017, hem convidat una persona molt estimada del Plusvàlua i que sempre ens ajuda a veure amb més claredat la nostra importància com a consumidors. Alfons Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum. Amb ell parlarem sobre les rebaixes i, sobretot, sobre el consum responsable. Doncs així comencem el nou any del Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de valors, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, dels controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Doncs avui amb música de Bee Gees, perquè avui commemorem la mort que va ser un 12 de gener del 2013 d'un dels components d'aquest mític trio de cantants britànics. I comencem així l'editorial del dia d'avui sobre el consum responsable i les rebaixes, portada per Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. L'època de les rebaixes comporta una pressió mediàtica i un bombardeig publicitari que ens impulsa cap al consum de productes, tot convertint aquests dies en un festival de compres. Davant d'aquest panorama de consumisme, és imperiós ser conscients de les conseqüències d'actes de consum desraonat que ens poden portar a ser esclaus d'un dispendi irracional. Les rebaixes són només l'oferta de productes que anteriorment ja estaven a la venda a un preu superior. Per tant, cal tenir present, en especial en les campanyes globals de rebaixes del comerç, que s'ha de fugir dels oferiments que pretenen mercadejar amb productes que no només rebaixen el preu, sinó també la qualitat i la garantia. Per altra banda, s'ha de ser conscient abans d'adquirir un producte si realment necessitem aquell producte o no. Massa vegades comprem productes únicament perquè estan molt bé de preu, productes que passen a engruixir la pila d'objectes inútils d'una llar. En definitiva, el que cal és pedagogia i en aquest camp, a Catalunya, l'Agència Catalana del Consum realitza una meritòria tasca i més enllà de la defensa del consumidor, també ofereix consells junt amb programes d'educació cap a un consum més responsable. Bon vespre, senyor Conesa. Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Bon vespre i gràcies a vosaltres per haver-me convidat a casa vostra, que una mica a mica també és casa meva.
I
perquè
tant.
Han sigut molts anys de col·laborar amb vosaltres i verdaderament és un record d'aquells que el portes al cor i que no l'oblides perquè tots els que composeu Ràdio Estel us feu estimar.
Moltes gràcies, senyor Conesa. De fet, és exactament com ho diu, un plaer tenir-lo amb nosaltres. Alfons Conesa és enginyer tècnic químic, PADE per IES Business School, diplomat en Direcció i Organització Industrial per EADA i doctor honoris causa in Business Administration per la Constantinian University. La seva trajectòria professional ha estat sempre vinculada al món de l'empresa privada en diferents sectors, el químic, el tèxtil, màrqueting i promoció comercial. L'any 1987 va crear la seva pròpia empresa especialitzada en temes de màrqueting promocional i amb diferents divisions que arribaven tan lluny com la ciutat de Mèxic. Des del 2011 fins al 2016 ha estat el director de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i durant bona part d'aquests anys ens ha acompanyat cada dijous al matí per celebrar una mica el que és l'hora del consumidor, el que era l'hora del consumidor i per atendre totes les trucades i angoixes dels possibles consumidors. És així, senyor Conesa?
Així, perquè és que pensem que consumim fins quan dormim, que consumim l'aire per respirar. Però vull dir, consumim en tot moment. Prenem decisions de consum quan esmorzem, quina roba ens posarem, quan sortim, quin agafarem, si un transport públic o el propi cotxe. En qualsevol cosa són decisions de consum. El consum és transversal.
I som conscients del poder que tenim com a consumidors?
No en som conscients, perquè en una relació de consum el poder el té el consumidor. Quan nosaltres decidim que comprem en aquella botiga o que fem aquell contracte amb aquella empresa, qualsevol decisió de consum, nosaltres estem decidint qui treballa, quina empresa funciona o quina empresa al final l'ha de tancar.
I, per tant, també quines pràctiques, quins productes...
Totalment. I quins productes... Sí, el producte està relacionat amb l'empresa. Si nosaltres no comprem un producte, aquell producte doncs no el comprarà ningú i l'empresa l'ha de pagar. Què passa? Que aquest poder que tenim, com que el fem individualment, no en som conscients i no es nota. Però si nosaltres agaféssim tot aquest poder individual i el féssim conjunt, nosaltres, els consumidors, aconseguiríem de que al mercat hi hagués un equilibri i un respecte pels nostres drets com a consumidors. Per què? Perquè si una empresa no complís amb la normativa, no respectés els nostres deures, la força, el poder de tots els consumidors faria o una de dues, o que rectifiqués i ho fes correctament, o si no, la foragitaríem del mercat. Aquesta força que tenim s'ha de trobar alguna forma de conduir-la. Per què? Perquè hi hagi equilibri, que no hi hagi doncs aquelles empreses que pel seu posicionament en el mercat doncs forcen a vegades, a través de la pròpia publicitat, el fet de conduir les decisions, i són decisions aleshores que no són decisions preses d'una forma reflexiva, sinó que són preses només per la publicitat o per el que es diu. Per tant, crec que hi ha molt a fer i el poder del consumidor s'ha d'aconseguir a través de les associacions de consumidors, que són aquells que tenen a la mà aglutinar tot aquest poder per aconseguir verdaderament aquest equilibri, que els drets dels consumidors siguin respectats en tot moment.
Senyor Conesa, parlant de decisions poc conscients, parlem de rebaixes, perquè a mi em sembla que l'època de rebaixes és una època en què molta gent no presta prou de consciència.
Sí, però jo crec que les rebaixes, i que encara hem de parlar de les rebaixes tal com les tenim en la llei de comerç, que ara verdaderament hi haurà canvis amb tot això, comencin quan comencin, es facin abans o es facin després. Tota la nostra decisió al moment de fer una compra amb rebaixes, fora d'uns aspectes que ens lliguen a nosaltres com a precaució i a la vegada lliga també a les empreses, com són que amb unes rebaixes un establiment no pot vendre un producte fabricat per rebaixes. Això està totalment prohibit. Només pot posar amb rebaixes aquells productes de temporada que com a mínim hagin estat un mes en aquell establiment. Això ho han de complir les empreses. Un altre aspecte que nosaltres hem de controlar. Si hem de rebaixes, hem de saber què ens han rebaixat. Per tant, els preus han d'estar sempre al preu que tenia en temporada al costat del preu amb rebaixes. O, si no, si és agrupació de productes, el preu que tenia i el percentatge de rebaixes que es fa. Sempre, i això tant a l'interior de l'establiment com a fora, en els aparadors. Hi ha d'haver-hi sempre, i nosaltres l'hem d'exigir, saber si anem a comprar un producte, què costava i què ens costa. Tot això és molt important, i tenint en compte també de que per rebaixes no es poden vendre productes deteriorats. Els productes que es venen amb rebaixes han de ser exactament amb la mateixa qualitat que es venien en temporada.
Unes notes molt importants a tenir en compte.
Això és important a controlar-ho. Llavors, per l'altre, com a consumidors.
Com a consells. Consells que hem abans d'anar de rebaixes.
Consum. Cuidado, perquè a vegades aquest consum es fa una mica, doncs, d'una forma, jo diria, poc reflexiva, d'una compulsiva. Aleshores, vigilem amb una sèrie d'aspectes. Normalment, pensem, i això serveix sempre, però aquí més, de que si nosaltres fem una compra, un establiment no té cap obligació ni de canviar-nos el que hem comprat, ni de tornar-nos els diners, si la compra s'ha fet ben feta amb la conformitat del consumidor i no ha anunciat l'establiment que es faran canvis o es faran devolucions o el que sigui. Perquè a vegades tenim el xip d'uns grans magatzems que t'ho canvien tot, i no. No és cap obligació. No sé que sigui un producte d'activitat, ni cap
obligació. Millor que ho preguntem, per tant.
Per tant, preguntem-ho. I preguntem-ho per una raó. Si sempre ho hem de fer, més amb rebaixes, perquè a vegades veiem aquell producte que diem, escolta'm, això per la meva parella, per la meva filla, pel meu fill. I quan arribem a casa, resulta que o no hem encertat la talla, o no agrada. Per tant, abans de fer la compra, preguntem, ho podrem canviar? I ells ja ens diran que sí, i ens diran en quines condicions s'ha de canviar. Els terminis, si fan vals, si tornen els diners, o si has de canviar per un altre producte. I llavors podem prendre una decisió conscient de el que volem comprar. Per tant, aquesta previsió l'hem de fer. Sempre, sobretot quan comprem qualsevol producte, demanar el tiquet de caixa. Pensem que el tiquet, la factura, és la nostra garantia de que hem comprat el producte a l'establiment i que podem reclamar no només si hem preguntat el tema del canvi, sinó que aquest producte pot tenir un defecte. I si té un defecte i no tenim el tiquet, ja ens el menjarem, perquè no podrem demostrar que l'hem comprat.
Des que el conec, senyor Conesa, porto el bolso el doble de gran d'etiquets que guardo, però m'han salvat de més d'un mal temps.
I tant que sí, no, és molt important, perquè si no, no podem justificar. Per tant, tenim de tenir en compte aquests aspectes que si serveixen, ja dic, per tot, perquè demanar el tiquet o preguntar els canvis els hem de fer amb rebaixes, entre rebaixes. Però quan hi ha rebaixes tenim aquesta doble, diguem-ne, posat de que fem a vegades una compra compulsiva. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte i en aquests moments ja estem dins de les rebaixes. Però és molt important, i això serveix per les properes rebaixes, de que abans de rebaixes mirem preus i productes en els establiments que nosaltres voldríem comprar. Perquè les rebaixes és un, jo diria, és un win-win, és un negoci per les dues parts. El consumidor té la possibilitat de comprar aquells productes que a preu normal són a vegades doncs no possibles, però per l'altre cantó el comerciant té la possibilitat de que allò que se li ha quedat que aniria directament doncs, en els magatzems i per tant tindria un immobilitzat, convertir-ho en un actiu que és diner. I, per tant, poder comprar noves coses. Per tant, és un tema que val la pena tenir-lo en compte. Doncs fer la previsió abans i quan comencin les vacances saber què anem a buscar i de passada veurem si el preu que ens diuen és el mateix que hi havia. Perquè a vegades sempre hi ha la picaresca de que algú pugui pujar un preu a l'hora de rebaixar-lo posteriorment.
Estem parlant amb Alfons Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum, i que sembla que no s'hagi jubilat vostè, perquè està, perquè ho té tot tan clar, bueno, tan present, ens ho expliquen, ens ho mostra tan bé.
Que quan les coses, doncs, les assents, vull dir, et surten.
Senyor Conesa, jo l'havia sentit molt a dir una frase que m'ha quedat gravada, jo crec que em quedarà per sempre, que és... consumeix o compra allò que necessitis i no tot allò que vols.
Això és consum responsable. Consumir tot allò que necessitem, però no pas tot allò que volem. I què és un consum responsable? Doncs el consum responsable no és res més que evitar el consumisme. El consum responsable és un consum doncs, conscient, reflexiu i amb criteri. Perquè el criteri és molt important. Perquè a l'hora de decidir entre diverses opcions, has de pensar en el criteri, doncs, criteri energètic, criteri socioeconòmic, criteri mediambiental, criteri econòmic, perquè pensem en la nostra pròpia economia. Per tant, tot això fa de que comprem allò que necessitem, allò que és millor, no només per nosaltres, sinó per l'entorn, i a la vegada això ens fa que ens sentim doncs, més contents i més satisfets a l'hora de fer una compra.
Des de l'Agència Catalana del Consum, senyor Conesa, han treballat molt per protegir i defensar els drets dels consumidors en àmbits tan importants com la pobresa energètica o les preferents. Creu que aquestes actuacions estan ajudant a que els ciutadans i ciutadanes siguin més conscients de la importància d'organitzar-se i de tenir, d'alguna manera, institucions que els emparin?
Bé, jo crec que, si més no, aquesta és una tasca que s'ha fet i que es continua des de l'Agència Catalana del Consum, que verdaderament ha tingut un aspecte que, si més no, conscienciar en els ciutadans de la importància doncs, de lo que és consultar, fer una pedagogia d'informar-se abans de fer o prendre decisions. Pensem que no estem parlant de productes, estem parlant de serveis. Estem parlant de preferents un servei bancari que sí que et venen un producte, però que és un producte, diguem-ne, virtual. Uh-huh. Virtual que a l'hora de la veritat són diners. Però vull dir que, per tant, no és allò que tu puguis tocar, que és aquell jersei que et diuen que és de llana i veus que és de llana. No, et diuen que allò és algo que et donarà una rendibilitat important i que, per tant, t'aconsellen... Cuidado, tot això s'ha d'anar molt al tanto. Cada vegada més la Unió Europea ha posat doncs, mesures per controlar-ho, com van ser el MIFID, però tot i així, cada dia les entitats financeres treuen noves coses. Per tant, hem de ser molt conscients que el que treuen pot ser bo, més bo o menys bo, però el que sí és que no és bo per tothom, sinó que cadascú ha de contractar allò que li sigui per ell rendible i beneficiós de cara a la seva situació actual. Igual que el tema de l'electricitat. El tema de l'electricitat de la pobresa energètica ha sigut un dels aspectes que durant aquests anys l'hem treballat moltíssim. Per què? Perquè el que no pot ser és que unes persones que no puguin arribar a final de mes, que tinguin doncs, fills o persones grans amb discapacitat, que persones a l'atur, que no tinguin un ajut i la sensibilitat doncs, no només de les companyies, sinó del conjunt de la societat, per ajudar a que en aquells moments i en èpoques de fred, com estem estant ara, doncs, no estiguin protegits i puguin tenir l'escalf que necessita la seva llar. Per tant, tot això és bàsic, i jo crec que s'ha anat conscienciant, i cada vegada més, vull dir, jo una de les coses que recordaré és, a vigílies de Nadal, doncs, haver trucat a una companyia perquè connectessin, i la companyia va connectar amb una pobra família que s'havia quedat, i estic parlant del 2015, vull dir que no... Per tant, totes aquestes coses fan que hi hagi, i que a la vegada també ens han ensenyat com hem de buscar la volta, encara que tot allò que hem fet seguint el dictat de la Unió Europea, cosa que no s'ha fet des del govern central, que és qui tenia les competències en energia i que havia de fer, ho hem fet, i a pesar de que ens ho han recorregut cada vegada i ens ho ha suspès el Tribunal Constitucional, i hem buscat donant la volta per poder trobar vies de solució perquè almenys pal·liar tot allò que sapiguem d'aquelles famílies que ho necessiten. Jo crec que tots aquests aspectes no haurien d'existir, perquè les persones hauríem de tenir la capacitat, doncs, amb el nostre treball, amb la nostra situació dintre de la societat, però per cobrir tots aquests serveis bàsics i no haver d'anar... Però si no, la pròpia administració ha de cobrir-ho.
Senyor Conesa, abans d'obrir tertúlia amb els nostres tertulians, que segur que volen preguntar-li moltes coses, amb la seva experiència, com veu el consum a casa nostra? En què caldria millorar?
Bé, jo crec que una de les coses més importants és pedagogia, pedagogia i pedagogia. Però la pedagogia ha de començar a les escoles. I de l'Agència Catalana de Consum, doncs fa molts anys que l'Escola de Consum de Catalunya arriba arreu. Però encara li falta. Per què? Perquè els recursos són els que són. Aleshores, això hauria de ser un tema, el consum, que hauria d'estar inclòs en el currículum dels estudiants escolars. Per què? Perquè els nanos, la mainada, els adolescents, tots, a mesura que van creixent, van siguent els consumidors del futur. Per tant, si no formem en aquests consumidors del futur, tindrem problemes. En canvi, si ells són conscients, i més avui, que pràcticament tenen, diguem-ne, l'establiment, l'oferta a la butxaca, perquè avui, doncs, entre 10 i 12 anys ja van tots amb mòbil, i el mòbil rep tots els inputs d'ofertes, de possibilitats, de tot. Per tant, han de ser molt conscients i han d'estar formats amb quins són els seus drets, amb el que és aquest consum responsable, conscient, reflexiu, amb criteri, de lo que han de fer, com han de reclamar si tenen algun problema, perquè per reclamar es necessita saber i tenir tota aquella informació necessària per demostrar que verdaderament és així, que allò ho hem fet, ho hem contractat o ho hem comprat. Si no tenim la documentació, si no tenim, doncs, si nosaltres comprem per internet i resulta que superem els 14 dies, ja no podem tornar al producte, no sé que estigui defectuós. Per tant, totes aquestes coses s'han de saber, drets de desistiment, perquè cada vegada més tot això tindrem que conviuran per un cantó al mercat de proximitat, que serà aquell que es va imposant allò que es fa, es fabrica, es conrea en el propi entorn i que, per tant, amb tot aquest consum de proximitat evitem, doncs, el que hi hagi una quantitat, doncs, de contaminació pels transports que venen a vegades, doncs, de milions.
I activem també l'economia local.
De milers de quilòmetres, i per tant, la petjada de carboni serà molt millor i ajudarem a que es conservi i no empitjori. Per tant, en tot aquest aspecte és important el consum de proximitat, però l'altre serà que moltes vegades el tema del consum a través de lo que és internet, a través de les xarxes, cada vegada també tindrà més auge per una raó, per la comoditat que representa el fet sempre que hi hagi. Però què passa? Quan entrem aquí hem d'entrar en un tema important, que quan comprem per una web, aquesta web ha de ser segura. Per tant, tot això és formació.
Pedagogia. Ens diu el senyor Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, li presento als nostres tertulians que avui tenim i també als nostres oients que ens escolten. Senyora Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal, bon vespre.
Bon vespre.
La senyora Carme Riera, doctora en Economia i professora de la UB. Bona tarda o vespre.
Bon vespre.
Senyor Miquel Vila, enginyer industrial i membre de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Jo volia preguntar-los sobre aquest tema que tocava precisament el senyor Conesa des dels anys 50, en els quals es va començar a entendre doncs, la importància dels consumidors i es va experimentar un boom en les agències de publicitat i màrqueting. La comunicació ha canviat molt. Ara els consumidors són cada vegada més joves i les campanyes de comunicació són més íntimes, més emocionals, i com deia el senyor Conesa, es porten el mòbil a la butxaca. No? Com podem ensenyar als nostres nens i nenes, als nostres joves, a saber entendre aquest panorama comercial, els interessos que hi ha darrere, a saber, d'alguna manera, dilucidar entre el que volen i el que necessiten? Com ho podem fer, això?
Aviam, jo crec que a part de les escoles, que naturalment tenen una influència important, pues segurament la més important són els hàbits dels pares. O sigui, el seu entorn familiar segurament és el que té més influència en quant anem a dir amb aquesta formació per part dels joves i dels nanos respecte al consum responsable o respecte a qualsevol altra activitat. O sigui que jo crec que això comença bàsicament pels pares. I no estic molt segur que els pares tinguem aquesta formació tan clara, anem a dir, que el senyor Conesa exposa, perquè, volguem o no vulguem, i tot i la crisi i la dificultat i tot el que vulguem, vivim en una societat de la superabundància.
I tant, a vegades no som el millor model, o ho intentem, però no sé si ens en sortim. No sé, senyor, doctora...
Els pares són els que han d'anar a l'escola, potser, no? O en algun lloc on els expliquin...
Escola de consum, no? Sí. De l'Agència Catalana del Consum. S'ho han de plantejar, això, des de l'agència. Per poder saber, d'alguna manera, utilitzar, no?, aquestes eines.
Per començar, a l'escola se li demana moltíssimes coses. Aquí n'hem parlat diverses vegades. I, clar, si anem afegint coses que hem d'ensenyar a l'escola, potser el que farem és endarrerir els nens en altres aspectes. No tindran tant temps per ensenyar matemàtiques o per ensenyar fil...
Però potser fem emprenedoria, per exemple, i dins d'emprenedoria potser també es podria fer consum.
No, s'ha d'organitzar molt bé, però potser també és necessari que siguin els pares els que rebin algun tipus de consell, no, ja dintre de l'escola no, però sí en algun tipus de part d'un organisme o alguna institució que els expliqui què és el consum i com han d'ensenyar els nens a ser consumidors responsables. Si no ho són ells, és molt complicat,
exacte,
que ho siguin els nens.
L'exemple és fonamental, no? Es pot parlar molt, però si no...
Si els pares són els primers que estan fent servir el mòbil mentre estan sopant, doncs els nens no els hi pots demanar que no el facin servir. Doncs el mateix, si els pares són els primers que se'n van a comprar i compren qualsevol cosa, i quan el nen està demanant-los vull això, els hi donen, doncs és un exemple malaurat.
Senyora Pallejà.
Sí, bé, jo també penso que predicar amb l'exemple és una de les coses millors que podem fer per educar els nostres fills amb el consum. Però a part d'això, jo també dissenteixo una miqueta amb el que deia la companya Carme, perquè, per exemple, per experiència personal, jo vaig estudiar la primària a les escoles franceses. I aleshores hi havia una assignatura de càlcul. Teníem una part que ens ensenyaven, per exemple, a llegir un rebut de la llum o a calcular preus de compra, preus de venda, beneficis, i potser en hauríem de tenir 10 o 12 anys, no teníem més. Aleshores, crec que per què no? Després ja quan vaig passar el sistema ja espanyol, no?, entre cometes, ja vaig anar a parar amb un altre sistema que era matemàtica moderna, però el sistema francès, jo després amb la visió del temps, em va ensenyar moltes coses. Tenia molts tipus de conceptes, no?, pràctics, en que la veritat crec que em van ser útils després per la meva vida futura. I jo crec que els nanos també tenien unes quantes nocions de, per exemple, de sobre consum, no?, sobre aprendre a llegir un rebut, per exemple, o saber calcular, pues, un benefici sobre uns preus de compra, preus de venda. Pues no, crec que seria bastant útil, i seria útil per una vida futura.
Com ho veu, senyor Conesa?
Bé, jo veig que per un punt o altre s'ha de començar. A vegades, un arbre, si està tort, costa molt de posar-lo dret quan ja és gran. Però si és petit, pots ajudar-lo a que pugi dret. I pensem que moltes vegades, i això n'hem de ser conscients, els fills ens reprenen moltes vegades amb corregir-nos, amb coses, per exemple, doncs, a la millor, perquè nosaltres no hem estudiat bé el català i diem una paraula i diu no, pare, què és aquesta? O a vegades són ells també que diuen, pare, deixeu el mòbil. Per tant, si nosaltres podem conscienciar amb aquest aspecte, molt probable els hi pugui sortir que si van a comprar amb els seus pares i no demanen el tiquet, diguin, pare, demana el tiquet. O això, i a valorar les coses. Jo crec que els nanos són una pissarra, doncs, rasa, que no hi ha res. Si podem anar-hi escrivint i inculcar dintre de totes les altres coses que els hi ensenyem, que se'ls hi pot... que des del tema educatiu, el tema, doncs, de ciències, de literatura, de qualsevol de les assignatures que siguin, si també fem entrar aquest aspecte conscienciant-los amb aquest consum responsable, jo crec que podem tenir el dia de demà pares que ja es mirin les coses d'una altra manera. I probablement ells també influeixin directament amb els seus propis pares o amb els avis.
Senyor Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres. No pararíem, perquè ens queden moltes preguntes per fer sobre el consum responsable, el consum de proximitat, sobre com empoderar-nos com a consumidors, però ho haurem de deixar avui aquí.
El plaer ha estat meu, ha sigut, doncs, tornar aquí, acompanyat, doncs, el que em sap greu, sincerament, és no poder continuar amb aquest debat, perquè amb les persones que m'acompanyen, que verdaderament, amb moltes coses, verdaderament, jo puc saber algunes coses per allò que diuen, que el dimoni sap més per vell que per dimoni, però per els aspectes de, diguem-ne, econòmics, comercials, tècnics i tal, escolta'm, no podia tenir uns tertulians millors que em donen moltes voltes en moltes coses.
Moltes gràcies, senyor Conès. El que sí que el convidem a l'Àgora a comentar l'actualitat econòmica i social.
Perfecte.
Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Gràcies.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? Is your love how deep?
doncs amb How Deep Is Your Love, aquesta cançó mítica dels Bee Gees. Obrim la segona secció de l'Hora del Plusvàlua sobre l'actualitat econòmica i social que sempre comentem cada dijous amb els nostres tertulians i avui també amb el nostre entrevistat, Alfons Conesa, exdirector de l'Agència Catalana del Consum. Ens acompanyen Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal, Carme Riera, doctora en Economia i professora de la Universitat de Barcelona, Miquel Vila, enginyer industrial i membre de la Junta Directiva del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Mor el sociòleg i filòsof Sigmund Bauman, als 91 anys. D'alguna manera ja s'esperava, però sempre sap greu. El sociòleg i filòsof polonès va ser el creador del concepte modernitat líquida per referir-se a la societat contemporània i a partir d'aquí es va vincular doncs, amb els amors líquids o les relacions líquides i moltes altres. Com han vist la mort d'aquest personatge tan clau a l'hora de l'anàlisi de la nostra societat? Senyora Riera.
Com tu deies, era una mort, no direm que esperada, però sí que per l'edat i per com estava físicament, doncs pensaves que tampoc no trigaria molt a morir-se. Però el que és important són totes les reflexions que va fer en vida, totes les que ens va proposar fer durant tota la seva llarga trajectòria. I, de fet, aquest concepte de liquiditat, de modernitat líquida, és un dels conceptes que potser... un dels conceptes en els que més hi hauríem de pensar, de donar-hi toms i d'intentar aplicar-ho als diferents aspectes de la vida quotidiana. I sí que se'n parla molt o s'intenta fer, però crec que no s'aprofundeix, que se'n parla perquè queda bé parlar-ne, perquè és maco, perquè s'estila parlar-ne, però després a l'hora d'aplicar-ho, a l'hora de posar-ho a la pràctica, no s'acaba fent. L'altre dia estava escoltant un programa de ràdio que parlava d'aquest tipus de coses, no? De el que ens plantegem i el que acabem posant a la pràctica, mm-hmm. I parlaven dels quarts, de que el primer quart el que fas és t'ho planteges, el segon quart dius ho faré, en el tercer quart ho has de posar en pràctica i aquí ja no hi passes. De la mitja, mm-hmm. Ja no hi passes. Jo crec que és un dels conceptes que val la pena no només parlar-ne, sinó aplicar-ho a la vida quotidiana. Fins i tot, ara estàvem parlant de les rebaixes, doncs fins i tot aplicar-ho en això, la liquiditat, la fragilitat de tot allò que estem comprant i que acabarà tancat o que acabarà sense que ho tornem a mirar, doncs aplicar-ho en qualsevol d'aquests aspectes crec que és la gran lliçó que ens ha deixat.
Quasi, a vegades aplicar, a vegades és ser-ne conscient, no? Ser-ne i després conscient. Aplicar-ho, no? A vegades falta doncs, aquesta
el
consciència.
El pas de llegir-ho, d'estar tractant-ho a vegades una mica superficialment, llegir-ho en el llibre o llegir-ho en alguns articles i dir, sí, això està molt bé, però després a l'hora de fer el pas a la pràctica ja no el fem.
Mm-hmm. Senyora Pallejà.
Pues sí, el concepte que ell tenia sobre d'aquesta societat líquida, modernitat líquida, també equiparava l'amor, però també he trobat una cosa curiosa que també ho... Bueno, en molts aspectes de l'economia i fins i tot del consum, que posava que clar, que volíem equiparar la felicitat a la compra de coses, no? Mm-hmm. I que realment mai podíem arribar a tenir completament aquesta felicitat perquè quan més compraves... més ganes tenies de comprar...
I més coses hi havia per comprar.
I era impossible arribar uh-huh. a la consecució d'aquesta felicitat.
Uh-huh. Sí, sí, un concepte fonamental per la nostra societat i per la felicitat. Mai més ben dit, senyora Pallejà. Senyor Vila.
A mi el que em sembla interessant és que poder el concepte de filòsof, en general, ens sembla com una cosa estranya i una mica, com diria, lluny dels nostres interessos, no? I a mi el que em sembla que poder hauríem de reflexionar un altre filòsof no fa més que intentar reflexionar sobre les coses que ens passen a la vida normal i corrent. I ens ajuda, pues igual que podem reflexionar sobre el consum, pues reflexionar sobre qualsevol altra activitat que, de la nostra vida. No? I llavors penso que la filosofia, com... penso que avui dia està una mica devaluada, pues seria interessant que un fet com aquest doncs, es faci reflexionar sobre no tan sols l'interès, sinó la necessitat, anem a dir, que tenim, anem a dir, de reflexionar sobre totes les coses que envolten la nostra vida.
Senyor Conesa.
Bé, jo crec que la profunditat del concepte del filòsof de modernitat, societat líquida, té un aspecte, i m'ho miro des d'una posició no profunda, sinó real. Què és un líquid? Un líquid és allò que corre, que no el pots agafar amb les mans, que se t'escapa, i que, per tant, o tu mires la possibilitat de que tot allò que facis, la teva activitat, la puguis controlar i puguis prendre aquelles decisions que portin aquesta vida líquida que tenim per un camí completament, doncs, real, però a la vegada segur, automàticament se t'escapa. Per això, com deia molt bé la professora, hi ha coses que comencen, però que al final no s'acaben. Com qualsevol líquid, se'n va. Per tant, requereix aquest posicionament de tenir molt clar aquesta liquidesa de tot el que és la vida que nosaltres estem vivint.
Doncs parlant de liquidesa, sí, senyora Pallejà, deia.
Volia afegir una frase que he trobat que suposo que és també dient el que hem dit, que m'agrada d'ell, no? Que posa que amb el culte a la felicitat immediata hem perdut la nostra capacitat d'esperar.
Ben maca, i tant. Doncs parlant una mica d'aquesta liquiditat, de com van canviant les coses i com les grans institucions que semblaven, doncs, que fossin, o les maneres de relacionar-nos que semblaven inamovibles, estan canviant. Ara tenim, doncs, la banca que s'enfronta a noves reclamacions, ara per les despeses hipotecàries, però, a més, li surten nous reptes, i és que Facebook, a partir d'ara, per exemple, podrà gestionar transferències entre particulars i pagaments a través d'internet. Això, d'alguna manera, apunta a que les grans empreses d'internet, Google, Amazon, Facebook, començaran a fer de bancs. Com veuen això?
Senyora Riera. Parlo jo. Aquest dematí estava escoltant la ràdio i hi havia un estament entrevistant una experta en temes de seguretat digital. I ella estava plantejant, doncs, els problemes que això podria comportar i la necessitat d'incrementar aquesta seguretat digital. Perquè si ja amb els bancs ja tenen molta seguretat perquè puguem fer tots els pagaments via telemàtica, doncs a nivell de xarxa, Facebook, ara últimament hi ha hagut molts problemes amb Yahoo, de temes de robatori, doncs el que és molt important, o el que serà molt important, serà el tema seguretat. I jo, ara com ara, no tinc molt clar que la seguretat pugui ser molt, molt elevada. No puc dir 100% perquè és impossible cobrir-la, però sí que hi hagi un estàndard molt elevat de seguretat. Això és el que a mi en aquests moments em plantegen més dubtes, que més que el poder tornar un article o més que el poder comparar, o el que em preocupa és el tema pagament a través d'aquestes entitats que no són bancàries, però que ara passaran, com deies tu molt bé, a fer de bancs.
I no els preocupa el fet de que empreses que ja són tan gegants i tan influents, a més, gestionin els nostres recursos econòmics?
Això jo diria que és una cosa que fa molt temps que s'anuncia, no? És a dir, que qui té la informació té el poder, d'alguna manera, no? I llavors aquestes entitats, bàsicament, el que tenen és un gran número de persones, em va dir, que utilitzen Facebook o Twitter o qualsevol altre d'aquests sistemes que es diuen xarxes socials per comunicar-se. Aquestes empreses, Facebook, té una informació enorme sobre totes les persones que entren en aquesta xarxa. I no fa res més, anem a dir, que aprofitar aquesta informació i afegir, anem a dir, dos determinats serveis que és fàcil afegir-los, anem a dir, i d'alguna manera treure profit d'aquesta informació que té.
És a dir, que d'alguna manera això es diu, i també és important tenir-ho clar, que quan no es paga a internet el producte és un mateix. Senyor Conesa o senyora Riera, volia...
Jo crec que, pràcticament, aquestes grans companyies informàtiques que dominen doncs, les xarxes no faran de bancs, faran intermediació. Què passa? I això és un tema que en el seu moment, amb una ponència sobre el consum del futur, en parlava. El problema en aquests moments és que està canviant tot i que, per tant, nosaltres cada vegada més, a través de les xarxes, posem les nostres dades. Els aparells electrònics que van sortint són geolocalitzadors. Sabem en qualsevol moment on som, què fem, què diem, què deixem de fer. Si nosaltres ens fixem, si nosaltres anem i fem una compra per internet, doncs d'uns bitllets o consultem hotels, automàticament ens comencen a venir ofertes, informes i tal, sobres allò que nosaltres estem consultant. Vol dir que hi ha algú que està captant el que nosaltres fem per enviar-nos...
Senyor Bonesa, com ho veu, això?
No, això passa que arriba un moment en què aquí entrem en el màrqueting digital, de forma que quan nosaltres hem donat les dades al nostre mòbil que ens ho pregunten, hem donat el correu, hem donat tot, ens podem trobar perfectament que ens diguin a l'hora de dinar en aquell restaurant que posem, escolti, tenim aquest menú per vostè. O aquella botiga que ens digui tenim i que la publicitat digital l'anem patint. Però és que a més totes les nostres informacions, quan parlàvem de seguretat, estan als núvols. I ja hem vist que hi ha els hackers que poden captar i agafar qualsevol dada. Per tant, quina seguretat tenim? Jo crec que entrarem en un punt important que evolucionarà, que és el tema de les companyies d'assegurances. Arriba un moment en què s'asseguraran dades. Perquè, si no, estem exposats a que s'utilitzin d'una forma, doncs, completament il·legal.
El panorama fa fredat, senyora Riera, doctora
Riera. Jo és que em pregunto quina necessitat tenim de posar totes les nostres dades a la xarxa, de posar-les al núvol. És que veure com la gent està posant absolutament tot el que li passa a la seva vida i tots els gustos i tot el que li agrada i tot el que vol a la xarxa, quina necessitat hi ha de fer això? Sí, jo puc ser un extrem, que jo entro a Facebook potser dos cops a l'any i encara potser hi entro massa, però és que no tinc cap mena de necessitat de comentar la xarxa, que és el que faig habitualment i que és el que m'agrada o em deixa d'agradar. Quan vull comentar això, ho faig personalment amb algú al carrer prenent un cafè.
Estic completament d'acord.
Perdoni, que volia parlar...
No, només, bueno, jo era un incís sobre una mica sobre economia respecte a tot això dels bancs, que precisament ahir vaig estar en una conferència PIMEC que va fer el senyor Gay de Liébana i va sortir precisament tot el que eren aquestes grans empreses relacionades amb les TIC, que són les més importants dels Estats Units i, per tant, del món. O sigui, ha canviat en pocs anys, ha canviat de ser les empreses més importants, ser productores, ser vinculades a la indústria, a ser de noves tecnologies. Aleshores, ja és una cosa que, tard o d'hora, pel que sigui, per qüestió de poder, tenia que arribar. Ara, com ho arreglem, això? Això només difícil d'arreglar perquè tot això va a més. Això és molt difícil de frenar. El que sí que tenim que demanar-los i als nostres governants, tots, els de cada país que li correspongui, que en tot això intentin que es gestioni el millor possible. O sigui, posar, el que diem, no?, mecanismes de seguretat perquè tota aquesta informació que indefectiblement corre per les xarxes i ja no, això no ho podem parar, pues hi hagi uns mecanismes de seguretat que ens garanteixin a tots que aquestes dades es puguin utilitzar correctament.
Doncs caldrà fer-ho perquè, per exemple, tenim el tema també de les eleccions als Estats Units, un tema molt comentat, on precisament doncs, els ciberatacs doncs, han tingut un paper rellevant amb o no la consideració del senyor Trump. Això encara no ho sabem. Si m'ho permeten, passem, ens queden 5 minutets per acabar el programa,
passem de tema, perquè n'hi ha un que és inapel·lable i absolutament necessari que comentem, i és aquesta onada de fred que ens està arribant i arribarà a partir de demà més encara, i que atrapa milers de refugiats a Grècia i als Balcans, i que sembla que no hi hagi manera de desencallar o de buscar algun tipus de solució per ajudar, doncs, aquestes famílies, nens, dones, homes que estan atrapats entre una cosa i una altra. Com veuen aquest tema? Què caldria fer? Senyor Vila.
No sé, jo crec que és difícil la resposta que caldria fer. No, vull dir, la onada de fred l'únic que fa és agreujar una mica més les condicions de tots aquests refugiats, que ja són molt greus les condicions en què estan, anem a dir, no? Pues segurament, anem a dir, Europa hauria de ser, en aquest cas, menys egoista del que som, els ciutadans en general, i obrir-nos més a ajudar, a integrar, doncs, aquestes persones que estan... Si refugiats no ho estan per voluntat pròpia, anem a dir, no? Ho estan o bé perquè han estat expulsats als seus països per l'estat de guerra, o bé perquè la situació, anem a dir, les perspectives de vida amb els països d'origen, doncs són tan baixes que d'alguna manera...
Per què no es fa alguna cosa? Què en pensen, doctora Riera?
No sé, jo estava mirant fa un parell de dies les notícies i veia que estaven vivint sota lones.
Uh-huh.
I pensava, ja no com a solució final, però ja com a solució en aquest moment, no se'ls pot construir uns habitatges més dignes?
No n'hi ha, fins i tot.
Amb tota la tecnologia de què disposem uh-huh. avui en dia, ningú no ha sigut capaç d'anar allà i construir uns habitatges més dignes que puguin passar l'hivern amb unes condicions una mica més...
De fet, en el catàleg d'una famosa marca, doncs, de mobles, surten una proposta d'habitatge per refugiats, justament en circumstàncies, doncs, extremes, i que és molt més digne que, evidentment, viure
sota les lones. I això no ha sigut ningú no ha tingut la brillant idea de poder-ho plasmar a la pràctica.
Jo crec que hi ha dos aspectes que tots dos són molt importants. Un és el problema que el tenim i que, per tant, els estats han de donar solució a les persones que en aquells moments estan patint aquella situació, que estan amb uns campaments que no els hi donen cap garantia, i, per tant, s'ha de fer alguna cosa. I això a través de la Unió Europea, a través de l'ONU, a través dels estaments, unir de solució. I la segona és pensar en que aquestes migracions que hi han és perquè els països, diguem-ne, del primer món no estan donant solució en el lloc a on habiten perquè estiguin bé i puguin gaudir del seu propi país, del seu propi estat, de la seva pàtria, i treballar allà, viure allà i viure amb dignitat, sinó que és una explotació de tots aquests països, ja sigui en guerres o ja sigui per matèries primes.
Doncs amb aquest tema tan delicat i que caldria, hauria de ser un dels objectius d'aquest 2017, poder fer alguna cosa, doncs, per a aquestes persones que viuen en aquestes condicions, fugint d'una guerra i de condicions de vida lamentables. Tanquem el Plusvàlua d'avui. Ha estat un plaer, senyora Pallejà, senyora Riera, doctora Riera, senyor Vila, senyor Alfons Conès. Ha estat un plaer tenir-los amb nosaltres una vegada més per comentar l'actualitat econòmica i social al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, amb la producció de Mireia del Pozo, els controls tècnics Mario Ramírez i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem com cada dijous, la setmana vinent, de 8 a 9 del vespre.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.